Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Apuntar primer de tot que és cert que en aquest tema sí que hem evolucionat, això és important. Sí que en aquest tema a nivell d'educació sexoafectiva hem avançat respecte a anys anteriors, però no s'ha de confondre això amb el que està passant amb el respecte cap a les dones i l'agressió, eh? Però amb els temes, demà que és el dia de l'orgull, amb els temes LGTBI queda molt camí per recórrer, però és cert que hem avançat. Les dones admeten més un impuls o una patència homosexual o bisexual, que seria discutible si és necessari posar-nos aquestes etiquetes, eh? Però en qualsevol cas les dones ho admeten més perquè això no qüestiona la seva feminitat. És a dir, si jo sóc la teva dona i et dic, Jordi, ha passat la veïna i tu m'ha agradat, he tingut una fantasia i tu i jo som parella heterosexual, és probable que això no només no et disgusti, sinó que fins i tot t'agradi. És probable que fins i tot tinguis una fantasia al respecte, perquè això no qüestiona la meva feminitat. Jo no sóc menys dona, no sóc menys femenina, no sóc menys atractiva per haver tingut un impuls, una idea, una fantasia homosexual. En canvi, si tu em dius, Raquel, he passat per l'escala, he passat el veí i m'he excitat, primer caldrà que ho diguis, perquè això sí que qüestiona socialment la teva masculinitat. No només a ulls teus i del teu cercle d'homes, també a ulls meus, probablement.
Clar.
Per tant, les dones, en aquest sentit, són molt més lliures d'expressar-se que no pas els homes, perquè la seva feminitat és menys fràgil.
Molt interessant, això que esteu dient. És molt interessant. Quan passa tot això que estem parlant, tot s'iniciava a través de l'educació. Sigui a casa, sigui a les escoles. Preveieu que això vagi... És a dir, que anem cap a millor? O hem entrat en una mena de bucle que en podem sortir perjudicats? Inspectora?
A millor, per descomptat, no pot ser d'una altra manera. Però tampoc no hem de caure en una fal·làcia, eh? Una fal·làcia d'irresponsabilitat.
Que ho arreglarem en dos dies, això.
Evidentment que no. Sí que és cert que el que comentaven les companyes i vostè abans, que en el fons de tot el que són les violències LGBTI fòbiques, de les violències masclistes, de les violències sexuals, hi ha un exercici de poder. Això és cert. I evidentment, en un sistema heteropatriarcal, i això és així. Per tant, l'abordatge que hem de fer és un abordatge des de molts àmbits. Des de l'àmbit normatiu, sí que és cert que estem en una època en la qual tot el que té a veure amb norma, jo crec que s'han aconseguit instruments normatius que ens permeten la persecució i la identificació de certes conductes. Tenim la llei de tracte degradant, la 19-20-20, tenim la 11-2014, tenim la 5-2008, i jo penso que des d'un punt de vista de norma estem força blindats, no? Europa va cap a també reconèixer els delictes contra les dones com delictes com es fa en temes de terrorisme o en temes de tràfic de drogues, per tenir un consens, per tenir una definició comuna, per tenir instruments comuns, perquè puguem comptabilitzar les formes de violència de la mateixa manera, que és violència de gènere o no. Per tant, en aquest sentit, sí que hi ha cert marge de millora i d'esperança, i en l'altre sentit és que les administracions, en aquest àmbit, però també hi ha un debat a nivell social i també hi ha molts joves que estan amb aquests temes i que, per tant, lluiten i són capaços d'identificar. Sí que és cert que una única víctima, doncs, és molt greu tot el que està passant en aquest sentit i, per tant, ho hem de continuar lluitant, però jo, per mi, la lectura sempre ha de ser positiva.
Ho és també des de l'administració, per exemple?
Jo crec que, òbviament, hem de fer aquesta lectura positiva i aquest objectiu en positiu, perquè si no la nostra feina, doncs, òbviament, no tindria sentit, però com bé comentàvem ara, doncs, la societat és complexa, els reptes són complexos, la onada reaccionària que estem vivint, doncs, no descansarà i, per tant, això ens ha de fer veure que no hem de tenir cap mena de distracció ni cap reculada i que, per tant, tot el que ha sortit avui sobre la taula ha de ser prioritari i així ho entenem des del departament. Per tant, òbviament, mirada positiva, però feina en que això sigui possible i el màxim compromís.
Algun comentari des de la DGAIA? Això és el que es comentava ara.
No, totalment.
Anem cap a millor?
Anem cap a millor, hem de ser optimistes i pensar que anirem a millor, perquè això ha de ser així. I, bueno, i el govern, pues, bueno, jo crec que cada vegada s'està sentant a decidir coses noves. De fet, bueno, la setmana que ve sortirà un acord de govern en un paquet de mesures tot just per a abordatge d'aquests temes que m'ha impulsat des del Departament de Drets Socials. Jo penso que és un no parar i que el fet de ara fem una cosa, l'aprovem, funciona, continuem endavant, crec que estem en aquesta posició i en la qual tots treballem com un únic equip i això només pot anar millor, entenc jo.
Raquel?
Jo honestament, perdoneu, honestament jo a curt no ho tinc clar que anem a millor, perquè els perills són molt grans i els inputs que ens fan anar pitjor són molt, molt, molt potents i s'escampen com la Covid. És a dir, la pornografia està en cada dispositiu, les xarxes socials, el que ensenyen la música, les pel·lícules, els inputs que ens porten cap a una educació sexual i afectiva en negatiu són molt importants. I els canvis, tant a nivell educatiu com polític com legislatiu, i els tres són bàsics, triguen un cert temps, tot això és lent. Per tant, el canvi més ràpid per la mainada, que és mainada ara, pels que són petits en aquest moment i que no poden esperar 5 o 6 o 7 o 10 anys a que les coses canviïn, que a més cada vegada que algú entra nou al govern, el primer que fa és canviar el pla educatiu, eh? Això és una altra cosa que ens hauríem de plantejar tots plegats. Però els canvis d'allà que podrien ser molt potents si es fessin des de la família, des de casa, aquestes famílies necessiten una informació que no tenen, no? I realment, ara que has fet la pregunta, penso que els únics que podríeu fer això són els mitjans de comunicació.
També.
Vaja.
També. Com?
Pues fent algun programa d'educació sexual per les famílies.
Un programa... No estic defensant mai jo mateix, eh? Ni aquesta empresa. Hi ha un programa que es diu La Revolució Sexual, que fan
sí,
la Rosana Carceller
sí.
I l'Anna Alfonso, i sí, que val sí. Molt la pena. Però jo crec que... Passa una cosa, que és que jo crec que tot això s'hauria de posar en horaris més normals, a vegades, saps? Perquè a vegades amb el podcast no tenim prou. I perquè és veritat, perquè hi ha coses que haurien d'aprendre tots plegats, des dels més grans fins als més petits. No sabeu com us agraeixo aquesta conversa d'avui, els quatre de debò. És molt interessant i que hagi arribat algú, només que ho hàgim pogut evitar per algú i que algú s'hagi quedat ja és un èxit aconseguit. Per tant, vull agrair a l'inspectora Montserrat Escudé, com sempre. Moltes gràcies per ser amb nosaltres avui aquí al Món RAC1. A l'Anna Chillida, directora general de l'alumnat del Departament d'Educació. Ja amb el cognom, avui m'he ensopegat tres vegades.
No, ho has dit bé.
Raquel Tulleuda. Tulleuda, ginecòloga i sexòloga, i l'Ester Cabanes, directora general de la DGAIA. Moltes gràcies a les quatre, de debò, i fins molt aviat. Que tingueu molta sort, de debò, que el diguem tots.
A vosaltres, gràcies.
11 i 6, d'aquí uns quants parlarem. Parlem, doncs, que hi ha coses que et fan semblar que ja et venen les vacances, que ja les tenim al damunt tots i totes, que és... que s'estrenin Indiana Jones. D'aquí uns moments en parlem aquí al Món RAC.
El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
El risc d'incendi descontrolat i tu llançant borilles per la finestra?
Foc off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off!
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off!
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off!
Aquest estiu més que cap altre, a les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Vols guanyar un avió amb el teu nom escrit i un any de vols gratis per estar free in the sky? Doncs grava't simulant que estàs free in the sky i guanya un any de vols free in the sky. Ves a l'Instagram o TikTok de Vueling i descobreix com participar-hi.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com quan van aconseguir que m'indemnitzessin per la reforma defectuosa de la casa que tinc a la platja. O quan van aconseguir que el taller del cotxe em tornés 900 euros per una mala reparació.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Pis, casa, casa adossada. Xalet, apartament, primer, tercer, àtic... Sigui com sigui casa teva, a Repsol tenim una solució solar per tu. Contracta energia solar amb Repsol i si a més hi connectes més energies, pots estalviar fins a 400 euros anuals quan posis combustible pagant amb Wynet. Connectar energies és això. Descobreix els nostres plans energies per estalviar a Repsol.es o al 900-102-002.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal Crack?
CrystalBox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
Prepara casa teva per a l'estiu. Transforma el teu exterior amb les exclusives cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques de Brissut.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 7-9 de Cornellà. Sortida 15, Ronda de Dalt.
Abrisut, dona vida al teu exterior.
Aquestes vacances, viatja per menys i gaudeix més. Reserva ara el teu viatge a la platja i aconsegueix fins a un 50% de descompte. Gaudeix del Carib, les illes, les costes espanyoles. A més, si trobes un preu millor, te l'igualen. Consulta'n les condicions. Amb les rebaixes de viatges al Corte Inglés, com més viatges, més gaudeixes.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al gato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja hi ha la venda l'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Spaghetti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
L'11 de juliol tens una cita per conèixer les oportunitats de digitalització de les entitats socials. El Congrés Digital del Tercer Sector arriba a Barcelona de la mà de Fundació Telefònica i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Entrada gratuïta a fundaciontelefonica.com.
Aquestes trucades són incidències reals.
Hola, bona tarda. He punxat la roda.
Sí, estic atrapat i no puc sortir amb les cadenes.
Acabo de tenir un accident, m'he sortit de la carretera.
En aquests moments, quina assegurança de cotxe triaries? Mapfre 24/7 en acció. La millor assistència, estiguis on estiguis.
Si hi ha alguna cosa que tots desitgem és poder. Poder posar la rentadora quan vulguem o poder obrir la factura de la llum amb un somriure. I hi ha una forma d'aconseguir-ho. Generar la teva energia. Solideo t'acompanya en la transició energètica. Plaques solars, bateries, aerotèrmia, carregadors per cotxes elèctrics. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Gestel, digui'm.
A veure, és que no ho entenc. Fa una estona que he trucat per donar-me d'alta i ja han vingut.
Esclar, els instal·ladors.
Sí, ja, però és que jo tenia spinning.
Com?
Però com podia imaginar que diríeu que vindríeu i ja heu vingut?
Sí.
Això vostre no és normal.
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Gestel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Sol, sol i més sol. Amb el Lleu Origen deixem madurar la fruita a l'arbre per collir-la amb la màxima dolça. Amb Matlleu Origen, una manera de fer.
Descobreix amb Gourmet La Vanguardia una nova selecció de caves autèntics d'elaborador integral. Gatell Ambrosia Gran Reserva de Finca Mas Gatell. Clògel i de Gran Reserva de Vins del Cep. Parató Reserva del Celler Parató Vinícola i el Bosc Reserva del Celler Soriol. 4 ampolles de cava per només 45 euros. Compra'ls ara a gourmetlavanguardia.com.
Si el que vols aquest estiu és una illa de uau o una platja de... Sabem què necessites. Allotjament a Benalmàdena, Almuñécar, Roquetes de Mar, Peníscola i molts més des de 45 euros per nit amb fins a un 25% de descompte. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que parlem viatger. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
Torna l'heroi més gran de la història.
Demostra qui és l'Indiana Jones.
En una última aventura plena d'acció i emoció.
Però això és el que he buscat tota la vida.
Disfruta d'Indiana Jones i el Dial del Destí. Dimecres 28 de juny, només al cinema.
Menjar gelat i estalvia molt? No tens excusa. Fins al 26 de juliol a La Sirena, els teus gelats preferits amb descomptes de fins al 50% en la segona unitat. Tria congelat, tria La Sirena.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Abramovic explica què és el que la fascina a vegades.
Una cosa que em fascina d'ella és la barreja entre fortalesa, carisma i fragilitat. Quan sortia a saludar al públic, era com si rebés una pluja daurada.
Perquè la ràdio és així.
Hola, Polls.
Hola, què tal?
Què? Bon dia.
Doncs mira, aquesta temporada encara més castells tornen amb més força que mai les diades castelleres. Segueix en directe l'emoció de les fites més espectaculars de les colles castelleres a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més. Enguany, la temporada castellera augmenta l'oferta amb més diades, més continguts audiovisuals i altres minispais de contingut divers. Viu en directe acompanyat dels millors experts l'espectacle humà més alt del món. Viu l'actualitat castellera a la plataforma La Xarxa Més.
Un quart de dotze. Aquests pròxims 45 minuts parlarem al món a RAC1 de un personatge icònic, un personatge que forma part de moltes generacions, de diversió, d'aventures, però que no seria res, sens dubte, sense la seva música i sense la seva banda sonora indiscutiblement. Arnau Tordera, mestre, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté.
De què va avui el secret de l'èxit? Em sembla que t'ho deixem bastant clar, no?
Home, i tant que sí. Doncs mira, m'atreviria a dir que l'expectació per l'estrena de la pel·lícula està al mateix nivell que l'expectació que hi ha al món musical i en general per descobrir també la nova obra de John Williams. El compositor americà ha celebrat enguany el seu 91è aniversari i a ningú se li escapa que probablement estem davant d'una de les seves darreres composicions, tot i que en John Williams mai se sap. Aquells que ja han tingut la sort d'escoltar la nova banda sonora i de veure la nova pel·lícula diuen que sintetitza l'estil compositiu tan característic que ha anat elaborant i perfilant durant 70 anys de carrera. Per tant, hi trobarem melodies de gran bellesa, harmonies riques, ritmes trepidants i, sobretot, una orquestració exuberant plena de matisos on fins al detall més minúscul és tractat amb una cura absoluta. El que sentim de fons, de fet, és l'única peça de la banda sonora que s'ha publicat fins ara, el tema dedicat a Helena, que a la nova pel·lícula acompanya a Indiana Jones a la seva aventura. Un solo de violí de gran sofisticació i expressió que probablement manifesta el caràcter de la noia. Però el que de ben segur apareixerà en algun moment o altre serà aquella peça amb la qual tots plegats identifiquem el personatge. Una música que s'ha fet completament inseparable del mite i que s'ha guanyat un lloc d'honor a la memòria col·lectiva. Aquí la tenim. El tema principal de la banda sonora del film Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda, que acabaria convertint-se en una de les peces més identificatives del compositor. Pocs imaginaven Steven Spielberg i John Williams l'any 81 que aquella aventura que començaven conjuntament amb Indiana Jones seguiria ben viva més de 40 anys més tard. Per comprendre com va gestar-se la peça, ens hem de remuntar a inicis dels 80. Spielberg tenia un nou projecte entre mans, les aventures d'un atrevit arqueòleg, i tenia clar que aquelles aventures havien d'anar acompanyades d'una música tan atractiva com ho era el personatge. La primera tasca del director va ser encomanar a Williams a confeccionar aquella nova banda sonora i va ser l'encàrrec de compondre una melodia que el públic pogués identificar ràpidament i que connectés de manera sonora amb l'imaginari del personatge d'Indiana Jones. El compositor va acceptar el repte i, com era d'esperar, el va assolir amb escreix. De fet, és que no només va oferir-li a Spielberg el tema musical que aquest li havia demanat, sinó que n'hi va portar un parell. Davant la circumstància de trobar-se amb dues melodies atractives escrites per John Williams, el repte que sorgeix és haver-ne d'escollir només una, i en aquest sentit Spielberg va optar pel camí més fàcil. Va dir que totes dues li agradaven i va suggerir-li que les unís per crear una nova peça. De fet, aquests dos temes musicals tenien similituds rítmiques i melòdiques perquè al cap i a la fi apuntaven cap al mateix concepte. Això facilitava el fet d'unir-les i el repte de conjugar-les en una mateixa obra perquè ja tenien una connexió entre elles. La primera vegada que Steven Spielberg va sentir les dues melodies va ser quan Williams li va ensenyar tocades al piano, així que devien sonar més o menys com ara les sentirem. Escoltem un d'aquests dos temes que acabaria convertint-se en el que aporta contrast a la peça final. Aquí el tenim. S'insinua lleugerament el caràcter d'Indiana Jones, però té un aire més líric i menys aventurer. Després sentirem com l'utilitza a la peça final. Però aquell que va acabant sent realment conegut, xiulat i repetit va ser l'altre tema. una melodia que el mateix compositor explica que va idear creant diverses permutacions musicals. És a dir, partint d'unes mateixes notes, va anar fent petits canvis per aconseguir que les melodies que van apareixent s'assemblin entre elles, tant a nivell rítmic com intervàlic, però que al mateix temps aportin novetat en tot moment. El resultat final és una atractiva melodia que pren la forma d'una muntanya russa sonora que sempre vol anar més i més amunt. Finalment, quan assoleix el punt més alt, s'hi recrea aconseguint un final ben conclusiu. Escoltem-ho tocat al piano. Si us hi fixeu, és la mateixa idea musical, repetida a diversos llocs del registre, però en tot moment va fent un ascens que culmina i quan arriba al cim s'hi acaba recreant i ens subratlla que, en efecte, ha acabat. I aquí ja tenim la reexposició de la melodia. Com totes les bones melodies de John Williams, té una facilitat increïble per quedar-se gravada a la nostra memòria musical. I partint d'aquestes dues atractives melodies, John Williams encara va fer un altre pas creatiu per convertir-les en la peça que coneixem avui. Va convertir-ho tot plegat en una marxa, és a dir, una música que té un notable caràcter rítmic i que, si es volgués, es podria seguir caminant. Perquè les marxes fan això, marquen el pas. A més, gràcies a la instrumentació simfònica, va aportar-li el caràcter d'aventura èpica que tan bé li funciona. A les orquestracions de John Williams, tots els instruments de l'orquestra són importants i estan molt ben utilitzats, en el sentit que treu molt rendiment de cadascun dels timbres musicals. A la marxa d'Indiana Jones hi sobresurt especialment la secció de vent metall de l'orquestra. Ara ho veurem. La melodia, en forma de muntanya russa, és interpretada a l'uníson per diverses trompetes. Amb aquest so es converteix immediatament en una melodia èpica, grandiloquent i que ens crida a l'aventura. Fixeu-vos-hi. És un tema molt ben escrit perquè situa les trompetes a la tessitura perfecta perquè brillin a la part superior sense que acabin sent estridents. Però no només les trompetes tindran un paper rellevant a la peça. La secció greu de vent metall, amb els trombons com a protagonistes, seran els encarregats d'accentuar el ritme de marxa de l'acompanyament. Les marxes acostumen a potenciar el caràcter rítmic per marcar el pas d'aquells qui la segueixen i John Williams va idear un patró rítmic molt singular per marcar el pas de la seva marxa. Aquest és el patró rítmic que anirà repetint-se durant força estona al llarg de la peça. Gairebé és tan identificatiu com la pròpia melodia i és un recurs força habitual en altres composicions de John Williams. Té una pulsació o unes pulsacions fortes i afegeix petites subdivisions que la separen. Sobre aquest patró constant, que interpreten trombons, violoncels i contrabaixos amb un reforç de les timbales, és on anirà desplegant-se la melodia trompetística que hem sentit abans. I a mesura que la peça evoluciona, la instrumentació anirà fent-se cada vegada més i més densa i tota l'orquestra al complet acabarà interpretant la melodia amb gran exuberància. Serà interessant fixar-nos com va creixent justament a partir d'aquests elements que acabem de sentir. Endinsem-nos ara en aquesta música aventurera i trepidant. D'aquesta marxa n'hi ha moltes versions. Algunes inclouen altre material temàtic de la pel·lícula, seran fet diverses versions per cadascuna de les pel·lícules, però nosaltres escoltarem la que es basa exclusivament en els dos temes d'Indiana Jones que John Williams va inventar-se ja fa més de 40 anys. Escoltem-ho. Comença justament amb el patró rítmic, el registre greu, i fixeu-vos que l'anirà mantenint. Apareixen les quatre trompetes a l'uníson exposant la melodia. És un so poderós i enèrgic que sobresurt per sobre de l'acompanyament. La melodia, quan arriba al final, el reafirma i aquí tenim la segona exposició i atenció perquè ara a la part superior del registre s'hi suma el vent fusta, acompanyant amb el patró rítmic de la marxa. I arriba un canvi de melodia. Aquí se'ns exposa l'altre tema que va compondre John Williams. La instrumentació té un caràcter molt diferent. Són les cordes les que sobresurten i tot plegat té un so més vellutat. Com ha passat abans, tenim la segona exposició d'aquesta nova melodia. Ara amb molta més densitat orquestral. Hi apareix també la caixa a la percussió. El caràcter de marxa s'accentua, els metalls es pateguen i fixeu-vos en aquests focs artificials orquestrals. El vent fusta a tota velocitat, el registre més agut de l'orquestra, i amb això preparem una altra exposició de la melodia principal, ara amb tutti orquestral. tenim absolutament tota l'orquestra al complet. El Ben Metall interpreta la melodia i la resta d'orquestra acompanya, ara amb un patró rítmic que s'ha anat fent cada vegada més complex. Fixeu-vos amb aquesta repetició del final i atenció perquè canviem de tonalitat. Com els trombons fan com una segona melodia, una espècie d'eco o com una resposta de la melodia principal. I tot plegat està en una tessitura força més aguda que la d'abans, per tant les trompetes encara sonen més potents. Aquí tenim l'última exposició on destaca sobretot el doblatge de la melodia principal amb el glockenspiel, aquella espècie de xilòfon de metall que sona tan agut com si fossin espurnes. I arribem al final, on encara tindrem temps d'escoltar una coda ben cinematogràfica. Les quatre trompes fent una dissonància entre tota l'artilleria de metalls i amb això acabarem la peça. De ben segur que aquesta gran melodia tornarà a sonar demà a les sales de cinema i segur també que acabarem xiulant-la en algun moment o altre.
Una abraçada molt forta, mestre. Fins aviat.
Que vagi molt bé.
Gràcies. Arnau Tordera fent un mestratge novament sobre aquesta cançó i sobre el mestratge també de John Williams, que totes les peces musicals que fa encadena èxit darrere èxit, i més que èxit el que fa és crear-nos un univers mental que quan sentim, quan posem les cançons, quan sentim l'Arnau Tordera analitzar-les, dius, hosti, si aquesta és la d'aquesta pel·lícula, és d'aquesta pel·lícula, d'aquesta altra. I això només ho fan els genis.
Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Baleària en ferri de Barcelona a Menorca des de 50 euros. Baleària, la companyia ho és tot.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats, des de 2 hores al dia. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Quines han estat les millors iniciatives d'oci i cultura de Catalunya en la temporada 2022-2023? La Vanguardia i Què Fem presenten el 6 de juliol una nova edició dels Premis Què Fem, una gala on es premiaran les iniciatives que han innovat per mantenir viva l'oferta d'oci i cultura.
Hi col·laboren Rosa dels Vents, Frit Ràbic, Grup Nim Automoció, Sant Boi Motor de la Mobilitat Sostenible, Martinell i Torrons Vicenç.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Abadis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a abalis.cat. Abadis, 20 anys creixent amb tu.
M'he criat entre pagesos, regadius i hortes, homes i dones que no coneixen la paraula descans. Soc d'Aitona, on es fa la fruita més dolça del món. Fes la teva comanda de paraguaians, préssecs i nectarines i descobreix una exquisida selecció de productes de les Terres de Lleida, directament de l'arbre a casa teva. aitonagourmet.com.
Aquestes vacances, viatja per menys i gaudeix més. Reserva ara el teu viatge a la platja i aconsegueix fins a un 50% de descompte. Gaudeix del Carib, les illes, les costes espanyoles. A més, si trobes un preu millor, te l'igualen. Consulta'n les condicions. Amb les rebaixes de Viatges al Corte Inglés, com més viatges, més gaudeixes.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
El realizador italiano Bernardo Bertolucci presentará la competición la presente Después disculpe.
Perquè la ràdio és així.
Gràcies per tu informació completament exhaustiva.
Pràcticament 11:45. Parlava amb l'Arnau Tordera, aquesta banda sonora de John Williams és d'aquelles que et situa a l'instant. John Williams té aquestes coses, i amb Steven Spielberg, que quan posa una banda sonora, el primer que fas és dir, és d'aquesta pel·lícula, és d'aquesta o d'aquesta altra. I tu quan sents aquesta peça, t'imagines tot el pack, no? El desert, les runes inhòspites, les relíquies encantades, però també l'arrogant, però defensor del bé, de camisa oberta, barret ben encaixat i fuet sempre a punt. 15 anys després, Harrison Ford s'ha tornat a vestir per cinquena i última vegada Indiana Jones amb la nova entrega El Dial del Destí. I per parlar de la nova pel·lícula, però també de tota la saga, tot sense spoilers, Toni Vall, bon
què
dia.
Què tal? Bon dia, com estem?
Bon dia. També l'has vist, Toni?
Sí.
Sí, la cinquena, eh? També en parlàvem amb el doctor en arqueologia, Quim Garcia. Bon dia, Quim.
Bon dia.
No l'has vist, aquest, tu?
No, no l'he vist. No.
I d'aquí, Pere Mas. Bon dia.
Bon dia.
Realment. Tu l'has vist? No, tampoc.
No, no. Però hem fet la marató aquesta que hem fet.
I el cofundador i director editorial de Filmin, Jaume Ripoll. Bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
L'has vist, Jaume?
Jo l'he vist a Cannes, sí.
La vas veure a Cannes. Perfecte. Un segon.
Per què vols buscar el que va fer parar boig el teu pare?
Començo, Toni. Què t'ha semblat?
Molt bé. No anava amb cap expectativa ni alta ni baixa, que és com s'ha d'anar, perquè és que jo ja a aquestes altures no intento llegir el mínim possible, saber el mínim possible de tot. El mínim és el que necessito per la feina, no? Diguéssim, per si alguna cosa doncs, és important. Expectatives zero, ni altes ni baixes. Bé. Molt emparentada amb les tres primeres. Sabem que la quarta és una cosa així una mica especial, no? Una mica
rara,
que li va sortir una mica... jo no li tinc especial mania, però... moltes referències a la saga. Sabem que el director no és l'Spielberg, però que l'essència del personatge hi és, i el Harrison Ford és...
És
Indiana Jones i és el carisma total en el seu personatge.
Jaume Ripoll, què et va semblar?
Em va emocionar, m'ho vaig passar molt bé. La vaig gaudir, va ser divertida i emocionant. No faré spoiler, no diré res més. I és cert que és molt millor que la quarta.
Molt millor que la quarta. El director no és Steven Spielberg, és James Mangold. Què tal, Toni?
Bé. Complès, és que James Mangold és un bon director, eh? O sigui, no, l'elecció no és, no és a la babalà, diguéssim, no? Va sortir l'any 2020, es va saber que Spielberg renunciava a fer la pel·lícula, a dirigir-la, perquè volia que hi hagués una nova mirada sobre el personatge més, diguéssim, més jove, per dir-ho així. Tot i que James Mangold no és cap nen. Però clar, Spielberg i George Lucas han desenvolupat molt la pel·lícula.
La pel·lícula, Jaume, té un punt de nostàlgia?
És tot nostàlgia. Jo crec que qui ahir recordareu la Guerra de les Galàxies, la primera, la nova trilogia, té aquella cosa com a de referents constants a la Guerra de les Galàxies primera. Aquest Indiana Jones també té això, del teu acomiad, però té bon sentit de l'humor... I ara que estàs ja recuperant les quatre pel·lícules, també recordo algun moment de la tercera.
Mm-hmm. Antonio Banderas també surt a la pel·lícula. Té un paper molt destacat o no?
No. Diríem que està en la part de la pel·lícula, per mi, menys inspirada. La part central és un explorador marí al qual recorren per una missió relacionada doncs, amb el dial del destí, que és l'objecte capdalt de la pel·lícula. Francament, no és el millor de la pel·lícula, jo diria, ni molt menys.
D'acord, Jaume?
És un desastre absolut. Està molt sutil, dient-ho així. Aquests minuts de pel·lícula, si es traguessin, encara seria molt millor.
No m'atrevia a ser tan radical.
També s'ha dit que Harrison Ford està massa gran pel paper.
No.
Compleix per tu, Jaume?
No, jo crec que Harrison Ford està faltó. I a mi recordo a vegades quan el Clint Eastwood feia aquell en el punt de mira, posava a córrer, i diu, bueno... Pot ser poc versemblant, però tot i així ho gaudeixes i n'és conscient de tota la pel·lícula de l'edat que té el personatge.
Sí, la pel·lícula està feta per treure-li partit en el personatge prescindint de l'edat que tingui. Òbviament, es juga el factor de que és un senyor d'edat avançada. La pel·lícula passa als anys 60, en una part, la primera part passa abans, però bé, tot això tampoc ho explicarem per no desvetllar gaires coses. Però, evidentment, és un senyor, Harrison Ford té 80 anys. Per tant, es nota que és un senyor entrat, diguéssim, però que la pel·lícula és hàbil, repeteixo, per jugar a la carta de com els anys han passat, per dir-ho d'alguna manera, no? I que, com el personatge ha evolucionat, les motxilles que porta, els desenganys que porta, els personatges que ha deixat enrere, hi ha alguna menció, diguéssim, a pares, fills, a les parelles, sobretot a una de les parelles, etc. Per tant, bé, molt bé.
El Jaume Ripoll ens ha de deixar, per tant, li vull fer una última pregunta amb el Jaume. Si tu creus que Indiana Jones és l'arquetip ideal de pel·lícula d'aventures, i si per tu, sigui l'entrega que sigui, Indiana Jones estaria entre les millors pel·lícules d'aventures de la història?
Segur, estaria entre les millors, segur. Crec que la segona és perfecta, la primera gairebé perfecta, i la tercera té moments de perfecció. I jo gaudeixo, a mi que m'agrada el Jack Tourné, el Robin Hood, els Tres Mosqueteros, Indiana Jones és una meravella. I tant de bo es creïn nous icones d'aventures com era con Indiana Jones. Jo no penso en Indiana Jones sense Harrison Ford, o sigui que espero que no es faci Indiana Jones amb un altre indi que no sigui ell, i que siguem, que el cine sigui capaç de crear icones com aquest.
La primera va ser, ajudeu-me, hem buscat a la recerca de l'Arca Perduda, la segona va ser Indiana Jones
i el Temple Maleït,
el tercer va ser
L'Última Creuada,
el quart la Calavera de Vidre, i la cinquena aquesta. Poseu-me en ordre, vosaltres dos que l'heu vistes, de millor a pitjor les cinc pel·lícules d'Indiana Jones. De millor a pitjor,
3, 2, 1... 5, 4.
3, 2, 1, 5, 4. Jaume Ripoll?
2, 1, 3, 5, 4.
2, 1, 3, 5, 4. Jo, com que el 4 no t'ho puc... contra les 5 encara no t'ho puc dir, estic totalment d'acord amb en Jaume Ripoll, 2 o 3. Totalment d'acord. I l'1 i el 3 podríem haver empatat. Però la 2, jo crec que la 2 és extraordinària, Jaume, extraordinària.
A la 2 funciona tot. El moment musical que comença amb aquell Anything Goes, del principi de l'aquest Cap Show, és perfecte. És una pel·lícula que té el sentit de l'humor, que la química entre els personatges, les sorpreses que té seqüències icòniques per avorrir. No, és gent amb un estat pur de creativitat, l'Spielberg, el Williams, el Harrison Ford, tot. És meravellós.
Jaume Ripoll, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi bé. Anem a repassar les quatre pel·lícules que hi havia fins ara i us demanaré...
Jo, abans de que ens oblidem, vull destacar una cosa d'aquesta, de la cinquena part, i és el paper d'ella, la Phoebe Waller-Bridge, que és aquesta actriu fantàstica, que és la noia de la pel·lícula.
Ah, d'aquesta cinquena, eh?
D'aquesta cinquena, que és la protagonista... de Fleabag, la pel·lícula, la sèrie aquesta tan famosa que ha guanyat els Emmys, els Globus d'Or i tal, és absolutament genial. I és un dels valors més grans de la pel·lícula i, fins i tot, corre la brama, el rumor, gens contrastat i gens que podem posar-hi de peus, que en el cas que hi hagués una continuïtat de la saga sense Harrison Ford, seria una opció que fos ella la hereva, diguéssim, del fuet i del barret d'Indiana Jones.
Va.
Però és que és absolutament fantàstic.
Va. Si us anem a repassar les quatre pel·lícules que hi havia fins ara, us demanaré a tots tres que us mulleu. La primera va ser Indiana Jones a la recerca de l'Arca Perduda.
Estàs fent?
No, m'has de treure d'aquí. Tornaran de seguida.
El Toni.
Fantàstica.
Fantàstica. L'arqueòleg.
Clar, l'arqueòleg des del punt de vista subjectiu i com a espectador de cinema fantàstic, per mi de les millors. Entre la 1 i la 3 serien les millors.
Pere Mas?
Per mi també fantàstica, però per mi és la segona, aquesta.
Aquesta és la segona?
Sí, perquè per mi la primera és la 3.
A mi també.
És un tema de discussió. Home, mira, estem d'acord amb el ball.
Sí, jo no, per mi la millor és aquesta.
Serp amb sorpresa.
Què és la sorpresa?
Per què dic que és la millor? Perquè jo crec que des del començament, amb l'Anything Goes, que canta aquell que quan comença l'obra, és que no para. No, la pel·lícula és que no para.
La tercera tampoc, eh?
No, ja.
La tercera amb l'inici, amb el River Phoenix.
Sí, un moment, que anem a la segona. A tu, la segona, què, Toni?
Bona, genial, però és una pel·lícula que barreja aventures i terror.
Terror, si és veritat, fa por, ja.
Perquè és una pel·lícula...
fosca, molt fosca, molt fosca. El Temple Maleït?
A mi és la que menys m'ha agradat de tota la saga.
El que menys ha agradat?
Sí.
I el Pere Mas?
No, és la penúltima, perquè la que menys m'ha agradat a mi és la quarta. Aquesta, com deies, és molt fosca.
És una pel·lícula que sembla que quan la van fer alguna cosa rara els hi passés pel cap. Sí que té coses genials. L'arrencada aquesta que dius, el moment de l'antídot i del diamant que van fotent les patades, és brillant. És brillant. Però, per exemple, a mi la Kate Catchup aquesta m'hi sobra totalment. A mi, de que avança en la pel·lícula, com acompanyant de Indiana Jones, em posen...
Que és la dona.
Bueno, sí, és la dona, va ser la seva dona, però em sobra.
La tercera entrega és aquesta.
No, què fas? Atura't.
La millor de... El Pere i el Toni, que és la del Sean Connery i del River Phoenix.
Afecta molt, que és la primera que vaig veure al cinema. La sala de cinema, que amb una edat molt, molt important, diguéssim, i que em va enlluernar. I és una pel·lícula que he vist, no sé si 15 o 20 vegades, la puc haver vist perfectament.
Quim García.
No, per mi és una de les millors, juntament amb la primera. La primera és la més impactant, justament perquè és la primera. I dintre del cicle de pel·lícules d'aventures d'aquesta mena, és totalment novedosa. I la tercera, jo la veig, ja et dic, des d'un punt de vista molt subjectiu i res d'especialista en cinema.
Però,
jo la veig com una de les millors pel·lícules de la saga. Sí.
I a part que s'usa el Sean Connery, el personatge del Sean Connery és magistral.
La tercera per mi és la millor, perquè té acció com totes, perquè explota molt bé la relació pare-fill, que sempre és una trama, un motor potent al cinema, perquè posar-hi el Sean Connery és increïble, perquè entre ells es produeixen situacions delicioses, perquè el que busquen, el calze de Crist, jo crec que és la recerca de tot el que busques, és el més simbològic, és el més bèstia.
Totalment.
El calze, sí. I que el desenllaç és molt bo, a diferència del quart. A la quarta, que és un desenllaç absurd, que podia ser Mars Attack o qualsevol altra cosa, doncs és un
la quarta és aquesta.
Sensacional.
Segons la llegenda, van robar una calavera de cristall d'un lloc mític.
I ara el regne de la calavera de cristall. Aquí hi ha unanimitat, pràcticament, que és la pitjor de totes.
Per mi sí. També t'he de dir que és la que menys he vist. He vist una vegada i algun tros després. Jo no li tinc una mania, diguéssim, acèrrima, però de realment tota aquesta història dels extraterrestres que apareixen i tal se'ls invana una mica de les mans.
El millor dolent de la saga, quin és per vosaltres?
Per mi, el millor dolent és la gent de la Gestapo d'En busca de l'arca perduda, aquell senyor del barret...
Ah, sí, el negre.
Tan sinistre.
Aquell senyor que el sent
la gent tot fosc. La gent tot, aquell de la gabardina, el barret... Recordo que em va fer una por terrorífica. A més, clar, jo quan la vaig veure, els que eren els nazis, tampoc sabia ben bé de què anava, no?
I el tinc apuntat aquest, efectivament, estic d'acord, com el nazi cabró de la gabardina negra, la mà cremada, al començament, us recordeu?
Sí, que és que em va agafar la...
I que, a més, protagonitza un dels girs graciosos de la pel·lícula, que és, hi ha un moment que va torturar la noia i treu una mena d'instrument de tortura, que en realitat és el penjador de la gabardina. No sé si ho teniu present, però és un més, fa la cara de nazi cabró de tota la vida.
Sí. No sé si te'n recordes d'algun.
No, jo coincideixo amb aquest personatge, però jo hi afegiria la coronela soviètica de la quarta pel·lícula.
Sí,
és veritat. Que també té un paper, jo diria, d'entre tots els dolents de tota la saga.
És la Kate Blanchett, per cert.
Que és la Kate Blanchett.
Sí, és veritat. És veritat. L'escena més divertida o més absurda?
Per mi, el rescat d'Indiana Jones del seu pare a la tercera part. Quan està tancat al castell nazi... i el va a buscar i comencen a tirar-se els plats pel cap i que per què has vingut i què fas i on ets i el diari on l'has posat hauria d'haver enviat els germans Marx en lloc de tu. Genial.
I aquí te'n vas anar al llit. Hi ha un aquell de la llar de foc que gira, però jo no destaco aquest, destaco el Eligió Bien. Primer comença amb l'Eligió Mal, que és molt graciós. Tota aquella seqüència és molt graciosa.
Quan ella deixen els calces.
Estem parlant del desenllaç, del calze de Crist i de més. I a més perquè és una broma que no sé per què amb els meus amics la repetim sempre, la del Eligió Mal i Eligió Acertadamente. Però a més li diu Eligió Mal quan veus un senyor mort allà a terra, que és evident que Eligió Mal. Però la trobo molt xula, aquella
seqüència. I et deixen que et digui una cosa. Per mi hi ha una escena que per mi que és l'icònica de la primera, d'aquell que hi ha, que va amb el amb els ganivets així fent no sé quantos i treu la pistola i fot un
tiro. Exacte.
Aquesta escena ha estat acusada repetidament de racista.
I es repeteix una altra aquesta. Hi ha un moment...
Racista perquè mata un moro, diguéssim.
Home, però mata un moro perquè l'altre vol matar també.
No, es busca a Google...
Vols dir el moro de les dagues, que li fa un ball de dagues i l'home es pensa...
I treu la pistola i fot un tiro.
Això torna a passar a la tercera o la quarta, no me'n recordo. A la tercera...
Diuen que està improvisada aquesta escena.
Pues em sembla una improvisació fantàstica.
Harrison Ford la va improvisar perquè estava tan cansat durant el rodatge que va dir, mira, ara no em fotré aquí amb el fuet... I pum.
17 minuts i les 12. Deixa'm amb un tema que ara és el que vull parlar, bàsicament, d'aquestes pel·lícules.
I ara, doctor Jones, què fa en un lloc tan sinistre com aquest?
Per què no baixes i t'ho explicaré?
Gràcies, amic meu.
El Quim Garcia és doctor en arqueologia i, tot i que es va jubilar com a arqueòleg municipal de l'Ajuntament de Mataró fa uns mesos, continua donant classes a la universitat. Té alguna cosa a veure que Indiana Jones que dediqués a l'arqueologia?
Gens.
Hi ha molta gent que es dedica a l'arqueologia per l'Indiana Jones? T'ho ha hagut dit o no?
Jo, si no recordo malament, la primera pel·lícula de l'Indiana és del 81.
Sí, sí. Ser.
Jo el 81 feia primer de carrera.
Per tant, ja ho tenies, això.
I per tant, ja tenia molt clar què era el que volia fer. Uh-huh. I el que sí que recordo és que els últims anys de carrera, que llavors duraven 5 anys, eren llicenciatures i no graus com ara, les matrícules es van disparar. Hi va haver-hi un boom de nois i noies que, a partir de veure les pel·lícules de l'Indiana, com a mínim la primera, jo diria que va tenir un reflex molt clar amb les matriculacions. Una altra cosa és que després...
Quan t'ho deien o no t'ho deien?
Quan veiessin la realitat de lo que és l'arqueologia... Seguissin fent arqueologia o no.
Però tu coneixes algú que t'ho digués a tu? Que, escolta,
sí,
just...
sí.
És un bon arqueòleg, Indiana Jones?
Jo diria que és l'antiarqueòleg.
L'anti?
L'antiarqueòleg, per exemple, sí.
Totes les pel·lícules per terra, ara.
No, a veure, des del punt de vista del que és l'arqueologia, el que s'entén per arqueologia avui en dia, evidentment, és qualsevol cosa menys un arqueòleg, l'Indiana Jones. El que passa que també ens hem de remetre a l'època en què se suposa que passa la pel·lícula, que és als anys 30,
correcte,
on l'arqueologia era una altra història que no té res que veure amb ara. I potser el paper de l'Indiana Jones sí que reflexa una mica el paper d'aquests professors universitaris que anaven més a per la peça i a trobar aquestes cultures exòtiques que sortien a les fonts clàssiques que no pas el que és l'arqueologia real del dia a dia.
També acostumeu a combinar la docència amb la pràctica sobre el terreny o no?
Sí, sí. Sempre vull dir, l'arqueologia, si no té treball de camp, no és arqueologia.
Tot això que diuen les pel·lícules, no hi ha res que existeixi, no? Tot aquest això que la recerca que estan buscant?
A veure, l'Arca de l'Aliança surt a la Bíblia, el Grial surt a les fonts medievals, però no hi ha cap element, cap indici que ens digui que realment aquests elements van existir.
Diuen que d'aquesta cinquena part, aquesta cinquena part comença amb els nazis enduent-se un botí, el famós botí dels nazis de l'expoli, no? De totes les antiguitats, amb el tren que se'n va d'Alemanya, i diuen clar, que aquest tren està en algun lloc perdut. Diuen, no se sap si a Polònia, no sé, hi ha teories al respecte d'això, no?
Sí, hi ha una pel·lícula que és la de Monumental Man. Sembla que també tracta aquest tema.
El George Clooney.
Sí, exacte.
Li pregunto, hi ha alguna pel·lícula d'arqueologia que realment valgui la pena? Pel·lícula, estem parlant de ficció, que digui, mira, aquesta pel·lícula...
A veure, pel·lícules històriques... que es basin en l'arqueologia, n'hi ha unes quantes que estan bé. Pel·lícula d'arqueòlegs en si mateix, que et mostrin el que és la feina d'arqueòlegs, jo et diria que no, entre altres coses, perquè l'arqueologia és una disciplina bastant avorrida.
Ja, però si li dic recomani'm una sobre arqueologia, quina en recomanaria de pel·lícula?
És que ara no se'm ve cap a la memòria, vull dir, que no n'hi ha cap.
Cap que diguis, val la pena, que... Val.
Totes són molt fantàstiques, són de segon ordre, de tercer, surten arqueòlegs, així com a protagonistes, però són pel·lícules que per mi han passat sense pena ni glòria.
Per tant, Indiana Jones seria més un aventurer o un caça-tresors que no pas un arqueòleg?
Jo diria que és un arqueòleg del seu temps. I al seu temps l'arqueologia en part era això que mostra les pel·lícules, però evidentment amb una gran dosis d'aventura, que és el que suposo que pretén quan es fa aquesta pel·lícula, és fer una pel·lícula d'aventures i no un documental sobre arqueologia dels anys 30.
Per tant, un arqueòleg no es troba en tribus hostils o en trampes o en perills?
T'asseguro que no.
I s'ha d'agenollar davant de Déu, no?, per entrar als llocs.
No. Us asseguro que tot.
I aconseguir això de tresors, peces úniques i tot això? Tampoc?
És que l'arqueologia no es basa en buscar peces. L'arqueologia el que pretén és, a partir de la cultura material que han deixat civilitzacions antigues, intentar refer la història. Fins ara l'arqueologia ha estat una arqueologia dedicada a refer la història dels reis, dels nobles, dels grans personatges que són els que realment escriuen la història. Cada vegada més ara l'arqueologia tira cap al camp de veure com vivia la gent normal i corrent, els pagesos, els ramaders, etc, que és més complicat perquè t'han deixat menys elements per poder interpretar tot això. Però l'arqueologia el que pretén en principi és refer història.
Refer història.
Refer història. Si a més tens la sort de que et trobes una peça excepcional, doncs escolta, llavors és una història agraïda perquè tu passes de puta mare, no? Però vull dir, el fet inusual és trobar una peça d'aquestes.
Ja, ara tinc entès que si és està treballant en una excavació Burriac, en Cabrera i Argentona. Clar, es pot arribar a un lloc, treure la peça amb les mans i marxar així com així sense recollir dades ni res?
No. És a dir, ara l'arqueologia es basa en projectes científics que no només hi treballen arqueòlegs, sinó que hi treballen altres disciplines, com són la geologia, la química, la física, la topografia, i entre tots el que intentem és obtenir quantes més dades millors. Per tant, tingueu present que un jaciment arqueològic, una vegada està excavat, l'hem destruït. És a dir, no podrà venir ningú a darrere a refer allò que nosaltres hem excavat, perquè ja ho hem extret tot. Si ho hem fet malament, ho hem fet traient poca informació, aquesta informació que no hem tret, es perd. Evidentment, d'aquí 50 o 60 anys, ens criticaran a nosaltres perquè les tecnologies que ara tenim no seran les mateixes ni tindran les oportunitats de treure'n tanta informació com és la que requereix per refer aquesta història, no?
I és gaire lenta una excavació? És a dir, hi ha la burocràcia tan típica de tots elements com costumes voler fer una cosa, hi ha una burocràcia darrere que no es pot aguantar. Amb això també passa amb l'arqueologia?
Bueno, l'arqueologia és una tècnica auxiliar de la història, com us comentava. És una ciència social, per tant és interpretativa, i últimament, últimament ja fa des de que, menys aquí a Catalunya, des de que hi ha la Generalitat, ja s'ha encarregat de que l'arqueologia estigui perfectament equilibrada en el punt de vista de que tot allò que es faci sigui legal.
Per benefici col·lectiu, no per benefici propi.
És a dir, tota la informació i el coneixement que nosaltres en traiem, si a la llarga no el revertim i no el socialitzem, no serveix per res. És a dir, el patrimoni, si no es dona a conèixer, serveix de ben poc. Llavors, ara que tu comentaves, estem excavant a Cabrera, portem poc temps, només des del 2018, l'arqueologia és lenta, a més, és una excavació que fem amb l'Universitat de Barcelona i són estudiants, això que també comentaves abans, de que si hi ha una part pràctica, doncs això és una assignatura pràctica del grau d'arqueologia de l'Universitat de Barcelona. Clar, a part de que ja per si mateix l'arqueologia és lenta, si a més has d'anar fent docència, encara es torna més lenta, perquè has de parar, has d'ensenyar, has de fer... anar uns aparells que els estudiants han d'aprendre com es fa anar, i tot això fa que es va lenta. De totes maneres, l'arqueologia no és una aplicació amb la que tu puguis dir a dos, tres, a curt termini, ho enllestim. Normalment, Burriac l'hem començat nosaltres, però segurament ho acabaran la quarta, cinquena o sisena generació que vindrà darrere nostra.
Ostres...
Tu tingues present, per exemple, que 15 dies d'excavació, de treball de camp, requereix pràcticament 2 anys de laboratori després.
Buah!
És a dir, el que es veu en arqueologia, que és més espectacular, que és el anar a trobar la peça, el anar a registrar el jaciment arqueològic, després requereix tot un procés de laboratori, d'estudi, que la Generalitat, en el cas de Catalunya, quantifica en 2 anys, que és quan s'ha d'entregar la memòria d'excavació.
Carai, llavors vol dir que Indiana Jones ens ha aixecat la camisa meravellosament bé, perquè era una època, va passar una època, i si va passar bé, i si no també, que està la mar de bé, si m'ho dic. Per cert, hi haurà nova part, tu creus o no?
No se sap.
No se sap, eh?
No se sap.
El fet que n'hi hagi Steven Spielberg, i a mi això em fa...
Bé, home, clar,
estic... I que no hi hagi Harrison Ford, evidentment.
No, a veure, res està, diguéssim, signat, de dir, no en faré més, no sé què, però tot sembla indicar que és el final de Harrison Ford com a Indiana Jones. perquè si anem comptant quants anys passen entre entrega i entrega, a veure, Harrison Ford és de l'any 42, té 81 anys.
No, però la franquícia qui és? Perquè al final és un tema de pasta.
La franquícia que... és de Spielberg, de Lucas.
Segur. O sigui que si ells no volen, no es fa. No és que sorti un senyor i digui...
No, això deixa un...
Mai pots dir no en aquest moment de que doncs, les sagues es treuen de la màniga.
Ah, perquè les galàxies...
Sí.
Algú va dir això,
una... Marvel i tot això.
Per cert, que James Mango, el director d'aquesta entrega, ja és el director d'una de les properes de Star Wars. O sigui que...
Carai, tot vam lligat. Toni Vall, moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies, Pere Mas.
Aquí estem.
I Quim García, doctor en arqueologia, moltes gràcies. Demà s'estrena. Demà dimecres, eh?
Sí, s'estrena demà.
S'estrena dimecres.
I en català, eh?
I en català, efectivament. Indiana Jones i...
El dial del destí.
I el dial del destí. A les seves pantalles, grans. 6 minuts i les 12.
RAC 1.
Vivim a un ritme accelerat i arribem just a tot arreu. Però per què no gaudir del moment? Sobretot quan estàs esperant el teu vol. Aquest estiu, sent el ritme de l'aeroport amb tot el que tenim preparat per tu i gaudeix d'ofertes exclusives a les nostres botigues i restaurants. Què esperes per viure el nostre ritme? Més a aenasienteelritmo.com. Aena, aeroports per tu.
Arriba per primer cop a Barcelona el Ballet Clàssic de Cuba. La companyia del mestre Alonso embruixarà el Teatre Apolo amb el Lago de los Cisnes.
Tres úniques setmanes per gaudir d'un dels clàssics del ballet amb una de les millors companyies del món.
El Lago de los Cisnes, del 16 de juny al 2 de juliol al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
Cap Roig Festival presenta Nora Jones, Mica, Stay Homes, Damien Rice, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal i molts artistes més en concert.
Del 14 de juliol al 19 d'agost, Cap Roig Festival, l'has de viure. Compra les entrades a caproigfestival.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Em queda un mes de vida.
Sorpresa!
Que em moriré.
Encara et queden uns dies.
24 dies.
Quant temps em queda? La comèdia més esbojarrada d'aquest estiu. A partir del 24 de juny, al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
A Grupo Lover, especialistes en bricolatge i decoració, podràs trobar el millor assessorament i solucions per al teu jardí, gesp artificial i ferreteria.
També una gran varietat de pintures per a professionals i particulars i la nova gamma de Titan Reformista.
Visita'ns al carrer Joanot Martorell 272 de Granollers o a grupolover.com. T'hi esperem!
Fongas. Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença a les nostres quatre exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas.
Viatges d'anada a les Balears. I ho sentim molt, també de tornada. Cotxe, bicicleta, família, mascotes. L'estiu viatja a GNB. Sortides des de Barcelona i València fins a Mallorca, Menorca i Eivissa. Reserva a gnb.com o a la teva agència de viatges.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 22 99. 93 415 22 99.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa. Els de sempre.
Del 30 de juny al 3 de juliol, vine a gaudir de la 44a Diada dels Reiers a la Pobla de Segur.
Amb gincana tradicional reiera, cursa de muntanya, espectacles, balls de nit, baixada pel riu Noguera Pallaresa i una llista d'activitats tan llarga com el riu.
Recorda, 44a Diada dels Reiers. Tradició, emoció i alegria a la Pobla de Segur.
La tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Celebrem que avui fa 20 anys que vivim feliços sense dones.
La tendresa, la comèdia d'aquest estiu. El Teatre Poliorama.
RAC 1.
minuts de les 12. Què, noi?
Hola, què tal? Com estem?
Tot bé?
Si no entrem en detall, sí.
O sigui que ha provat bé el programa d'avui. Doncs precisament el programa avui ha estat molt prolífic en diàlegs i ha començat l'estimada amiga i flamant presentadora de la primera pedra, Noemí Polls.
Són les 7 i 37 minuts. Hola, Polls, bon dia.
Bon dia. Oi, bon dia. Ara sí.
Jo crec que és dels galls més pèsties que s'ha dit a RAC1. Doncs... Hola, Polls, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Fantàstica, com sempre. La Noemí Polls, inclús fent galls, ens agrada. I després, una hora més tard, hem tingut un petit moment de desconcentració.
Pues el focus en l'abandonament agrícola recorda que això provoca que hi hagi... perdó. Estava ara, m'he perdut ara. No t'ho puc explicar.
Hola.
Sí, sí, no, hi anava, era.
No ho puc explicar.
No, és que ara tinc aquí el Martí Oliveres, que és el que creuria.
Professional de gran calidad.
La gent no s'ho creuria. No s'ho creuria. No.
Anna Gómez, Xavier Melero, Ramon Rovira, Xavier Domènech. Demà al món a RAC1, demà a partir de les 6 del matí amb la fresca serem aquí. A partir de les 11, carai, quin tema més xulo tenim demà a les 11. En fi, demà en parlem. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança. Sort, bon dia i bona hora. Fins demà.